qual doncs, Europa també ha treballat per aconseguir aquesta pau. Tant de bo que això pugui ser a tot arreu. No?
Gràcies, Xavier Vidal, de la Comunitat de Sant Egidi. Bon any 2014 i bona celebració demà també de la Jornada Mundial de la Pau. Fins una altra, una abraçada.
Bon any i gràcies.
Ara són les 9, de seguida amb la Sara Cruz, la Laura Aznar i els altres companys de l'equip en la segona hora del primer Cafè de Ràdio Estel.
Salutacions a aquesta hora de Sara Cruz. A partir d'ara i fins les 10 del matí tindrem un programa ben carregat. Ens visitarà la Montserrat Bros amb diverses propostes per fer aquest cap d'any i també demà. També descobrirem algunes de les tradicions i costums de com acomiadem l'any a casa nostra. Sabrem, per exemple, per què mengem 12 grans de raïm o qui és l'home dels nassos, entre d'altres coses. Ho farem amb el Marcel Fiter. També repassarem algunes de les notícies més destacades que ens ha deixat aquest 2013 i no podíem acabar l'any de cap altra manera que amb les millors pífies d'aquesta temporada. Pura d'abans, però repassem en titulars les notícies més destacades a aquesta hora. Estem molt pendents aquesta hora de la grossa de cap d'any que s'estrena avui amb més del 80% ja de les butlletes venudes. El Teatre Nacional de Catalunya cull a les 11 d'aquest matí, per tant d'aquí a només dues hores, aquest primer sorteig d'aquesta rifa impulsada per la Generalitat de Catalunya. El sorteig es transmetrà en directe per TV3, Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, també al 324 i al 324.cat. Hi haurà tres números guanyadors dotats amb 100.000, 32.500 i 15.000 euros respectivament. En total es repartiran més de 17 milions d'euros en premis. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha aprofitat el seu tradicional missatge de cap d'any, a més, ahir dilluns, per demanar que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no aixequi murs per mirar de silenciar el poble de Catalunya, sinó que escolti la seva veu i que, per tant, li permeti votar. Mas ha advertit també a Espanya que Catalunya pot ser en el futur un bon aliat, però sempre des de la llibertat. Més temes de l'actualitat d'avui. El president del govern d'Extremadura, José Antonio Monago, s'ha desmarcat del Partit Popular una setmana després de l'aprovació de la reforma de Gallardón, de la llei de l'avortament. Monago diu que en assumptes com la reproducció assistida o l'avortament ningú pot negar a ningú el seu dret a ser mare, com tampoc ningú pot obligar a ningú a ser-ho. Monago ha considerat que la ideologia no s'ha d'introduir en assumptes d'estat. I continuem molt pendents també de l'estat de salut de Michael Schumacher, que continua ingressat en estat molt crític a l'hospital de Grenoble. L'expilot de Fórmula 1 de 44 anys, recordem, va patir un accident d'esquí diumenge en què es va donar un cop fora al cap, tot i portar casc. L'alemany va ser operat en arribar a l'hospital i ara es troba en situació de coma induït. A la roda de premsa d'ahir, els metges no van voler avançar cap mena de pronòstic i està previst que avui se'n faci un altre. Avui falta, però ja comencem. Comencem cantant com cada dia, però avui com que és cap d'any ja podem cantar en directe i tot. Digue'ns, Carme, a veure, qui hem de felicitar avui?
Avui és Sant Silvestre, imagina't, home, clar, escolta, Sant Silvestre i Santa Coloma.
Molt bé.
Sabem molt poc de la seva història i sí, en canvi, ens han arribat moltes llegendes de tradició popular. Sembla fora de dubtes que era nascuda a la Hispània del segle III i a dir de la tradició catalana que fugia a la Gàlia durant les persecucions.
Molt bé.
Molt bé. Doncs mira,
saps llavors... que jo en conec una de Coloma?
Ah, sí?
Sí, mira, que és mallorquina, per sí, això, perquè ella és més...
La Colometa, el Tarragós, el personatge
exacte,
de la Colometa. Exacte,
i tant, i tant.
Tan cèlebre. Doncs bueno, mira, avui felicitem a tots els Silvestres i a totes les Colometes. Val?
Molt bé.
Felicitats. I felicitem... I desitgem a totes un feliç 2014, un any molt, molt i molt simbòlic per tots nosaltres.
I tant que sí, Carme.
I tant que sí. I molta salut i joia per tots. I felicitem anticipadament a qui li toqui la grossa.
Mira, a les 11 ho sabrem, Carme.
A les 11, doncs mira,
a les 11.
Si li toca algú que ens truqui, perquè ho celebraríem amb ells.
I tant. I si ens toca a nosaltres, obrim aquí 20 ampolles de cava.
No sé si continuaríem l'espai, no? O sigui, doncs bueno, felicitats per tothom, un bon any i molts petons i moltes abraçades per tot i que s'animin a trucar-nos.
I tant que sí. Mira, demanem un dels nostres propòsits d'aquest any nou. Això. És que ens truquin més, Carme.
Exacte, això per poder felicitar i desitjar pues, a tots molta felicitat.
I tant que sí. Moltes gràcies i molt bon any 2014 per tu també, Carme. Adéu, gràcies.
Bon, és del pitjor, de lo pitjor, del pitjor que tenim en aquest país. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up.
I ara amb el pitjor del pitjor, de l'Arcadi Oliveres, aquí també li desitgem molt bon any. Donem la benvinguda a la Laura Aznar. Molt bon dia, Laura.
Bon dia, Sara, de nou.
Vinga.
Doncs aquesta setmana, al pitjor del pitjor, estem parlant de la vergonya que suposa l'augment indiscriminat dels preus de TMB. I ahir vam recordar què implica exactament aquest increment i els preus desorbitats que haurem de pagar per poder adquirir els bitllets.
I a veure, què ens expliques avui de nou, Laura?
Doncs avui estic especialment indignada, Sara.
Molt, em sembla perfecte.
Sí, jo sempre, però avui especialment. No sé si sabeu que l'alcalde de Barcelona va responsabilitzar la setmana passada el govern espanyol de la pujada del preu del transport públic a Barcelona perquè diu que va reduir la seva aportació econòmica. Doncs bé, el que ho va obviar deliberadament el senyor Trias a l'hora de parlar de l'augment dels preus de TMB és que els alts càrrecs directius de l'empresa cobren més de 100.000 euros anuals, més plusos i altres ajuts.
Déu-n'hi-do.
Aquesta informació, que fins ara només era hipotètica perquè, tot i tractar-se d'una empresa pública, no s'havia volgut confirmar mai, la va donar a conèixer la pròpia entitat just el dia que la coordinadora obrera sindical i la candidatura d'Unitat Popular, o sigui la CUP, presentaven una querella criminal contra el president i el vicepresident de Transports Metropolitans de Barcelona per presumptes delictes de l'administració fraudulenta i malversació. És una paraula complicada,
aquesta. És molt complicada.
De fons públics. Doncs justament el dia en què la CUP i la COS presentaven aquesta querella, va ser quan l'entitat va decidir fer públics aquests sous desorbitats dels càrrecs directius. Però, de fet, moltes formacions havien reclamat prèviament i diverses vegades aquestes dates, fins i tot en seu parlamentària, però sempre se'ls havia ignorat, tot i que finalment s'han pogut conèixer i per part de la pròpia entitat. Uh-huh. El problema, realment, és que no es coneix amb detall quin és el salari de bona part de la cúpula de l'empresa pública, d'aquesta empresa pública, perquè segons va explicar Josep Garganter, que és el portaveu de la cosa de TMB, són 603 persones que tenen sous que no són inclosos en el conveni. És a dir, que realment el problema que s'està plantejant aquí és que mentre Trias, l'alcalde de Barcelona, està explicant que no es pot assumir el cost del transport públic perquè a l'Estat no ens dona suficients recursos, està obviant deliberadament això, que hi ha 603 els càrrecs directius que cobren sous astronòmics i, a més, que inclús la pròpia empresa pública ha declarat públicament que els sous que cobren bona part d'aquests directius sobrepassen els 100.000 euros anuals, sense tenir en compte plusos i altres xifres i altres quantitats de diners que també cobren. I és això el que a mi em sembla el pitjor del pitjor i em sembla superindignant.
De fet, és una mica el que passa amb els bancs.
Exacte. És una mica el que passa amb tot en aquest país.
Sí, filla. A més, demà em sembla que ja pugen les targes de...
Començarà... Sí, suposo que comença el dia 1. El dia 1 començarà... El que passa que una amiga meva em va dir, això ho hauríem de confirmar,
Sí.
Però una amiga meva em va dir que fins al febrer podem seguir utilitzant targetes d'aquest any.
Sí.
Perquè fins al febrer no es fa com efectiu aquest canvi. De manera que si volem comprar ara les targetes i utilitzar-les fins febrer, ho hauríem de confirmar, repeteixo, però ho podríem fer.
Sí, em sembla que tenen un parell de mesos de marge i jo per si de cas me n'he comprat dues avui. Sí. Ja.
Si et sembla, Sara, recordem la pregunta que estem fent a la web.
Perfecte.
Estem preguntant si els nostres oients consideren que els preus de TMB són o no abusius. Poden votar a la nostra web, que recordem és radioestel.cat, i també si volen explicar-nos quina és la seva experiència, si troben o no dificultat a l'hora de poder pagar aquestes taxes que nosaltres trobem desorbitades, que ens enviïn un correu i ens expliquin la seva experiència al primercafe@radioestel.cat.
Perfecte, Laura.
Doncs moltíssimes gràcies, Sara.
Gràcies a tu.
Que vagi bé.
Igualment.
Ràdio Estel. Si et preocupen o ocupen els temes d'educació i parella, Paraules d'Amor és el teu programa. Un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut FERT i la Fundació Maria Teresa Rodó. Dirigit i presentat per Àngels Montuenga. Cada dimarts a les 3 de la tarda i repetició els dimecres a la mitjanit. Paraules d'Amor. Aquí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Música.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Tots fem de Catalunya el país que som. El 30% dels grups d'investigació que treballen a Catalunya ho fan amb projectes vinculats a la sostenibilitat. Som un país ocupat en el medi ambient. Les inversions estrangeres a Catalunya van créixer un 37% i van arribar als 332 milions d'euros. Som un país que genera treball. L'any 2012 hi va haver 40.000 donants de sang nous. Som un país solidari. Som el que fem, Generalitat de Catalunya.
Aquestes festes regala les pregàries de Tu a Tu d'Ignasi Miranda. Tres volums amb invocacions, acció de gràcies i reflexions que faran dels espais de pregària una obertura de cor. Textos senzills per interioritzar la vida a la llum dels textos bíblics. Aquestes festes, pregàries de Tu a Tu d'Ignasi Miranda. Editorial Claret. De venda en català i castellà a les llibreries religioses.
I amb aquesta sintonia, com sempre, arriba la Montse Bros amb les seves propostes, sobretot aquesta vegada per Cap d'Any, Montse.
Sí, per aquesta nit.
Exacte.
Perquè ja estem al cap de l'any.
Exacte. Pregunta obligada, què fas tu aquesta nit?
Doncs mira, jo estaré a Lleida.
Ah, molt bé.
Per serà, tant... serà una cosa molt senzilla, però a vegades el més senzill també és el més atractiu.
Sí, sí, perquè sembla que com cada, que és Cap d'Any has d'estar sempre...
Sí, gastar-te molt i fer sí. No se sap què, doncs no, jo soc molt, tot molt senzill, molt discret.
Molt bé, per tant, quan acabem la secció, te'n vas...
Me'n vaig cap a Lleida ja, i amb els amics, que això és el més important. Està ben acompanyat, més de què fem, està ben acompanyat.
I tant que sí.
Tot i que aquí tenim propostes bastant interessants.
Molt, ara la repassem. La nostra companya Mercè Montse està a la muntanya també, eh?
Allà sí que s'ho munta bé.
Jo també, amb amics, estaré aquesta nit. Per tant, venen tots a casa, això...
Sí, que tindràs molta feina.
Molta feina, sí, sí, però bé, ja està.
No sé
està.
Si ho has pensat bé, això de començar l'any.
Sí, home, sí, sí, està bé, està bé. Prefereixo fer-ho a casa, mira, ja he fet el mig sopar, el tinc preparat.
No, i fa il·lusió organitzar sí. Aquestes coses.
I tant, que sí. Mira, la Totó, els dilluns, no sé si l'has pogut escoltar, la cuina de la Totó.
Sí.
Ens dona moltes idees per cuinar i li he fet cas, eh?
Ah, doncs a veure, a veure si surt bé, hauré de copiar-ho jo també.
Exacte, exacte, ja et portaré una miqueta del que cuini. Vinga, Montse, a què ens proposes per aquesta nit?
Bueno, primer de tot ja saps que aquí a Barcelona el més habitual és, per exemple, rebre l'any a les Rambles, a Plaça Catalunya o a la Plaça Reial, no? I sí. Menjar, doncs, amb els ciutadans aquest raïm, com és, per exemple, molt típic a Madrid, a la Puerta del Sol. També, com a curiositat, dir que la Torre Agbar sempre realitza un espectacle de llums a l'hora aquesta doncs, que arriba el nou any.
Ah,
és a dir, que és
bé.
Bonic de veure, no sé si des de la terrassa de casa teva es pot veure, si estàs aquí
no,
a Barcelona.
Ai, no, filla, mira, visc en un baixos jo, Montse.
Doncs llavors així no.
Com no miri les llums del veí, em sembla que...
Doncs aquells que tingueu l'oportunitat de viure en un àtic o tenir una terrassa doncs, amb altura, podreu veure aquestes llums de la Torre Agbar.
Molt bé.
I a més dic que TV3, per exemple, ho faran des de Maria Cristina,
sí.
Des de l'Avinguda de Maria Cristina, seran l'Anna Boades del programa Divendres i el Quim Esferrer del programa
El Foraster, no? Sí.
Els que portaran l'any ho faran des d'aquí a Barcelona, és a dir que també hi haurà molta gent que anirà allà a rebre l'any.
Molt bé, Montse. A veure... A part d'això, què més ens proposes? Això ja és per el que
més
és...
Més cultural.
Més cultural, exacte.
Com a un Cap d'Any diferent. Seria sí. En el cas d'anar a veure una obra de teatre, és a dir, reps l'any veient una obra de teatre. Jo he seleccionat El Nom, que és una, també és una pel·lícula, sí. L'original és una obra de teatre, que ja es va adaptar la temporada passada, que l'adaptació catalana la va fer el Joel Joan, és el sí. Seu director, i a més està interpretada per ell. Però de tant èxit ha tornat aquest Nadal, per tant jo crec que és una bona oportunitat, qui no l'hagi vist, de veure El Nom. Com res, dic breument la sinopsis, no? Doncs en Vicenç està a punt de ser pare per primera vegada, als 40 anys, i quan és convidat a casa de la Isabel i del Pere, la seva germana i el seu cunyat es retroba amb el Claudi, un bon amic de la infància. Mentre esperen l'Anna, la companya del Vicenç, que té la costum d'arribar amb retard, li fan tot seguit de preguntes sobre la seva paternitat i el que això comporta sense mai perdre el sentit de l'humor. Sobretot és una obra de teatre per riure, perquè hem de rebre l'any rient.
Home, i tant, i tant. Mira, ara que dius això, si et pots quedar una estoneta, si no has de marxar rapidíssim. Ara parlarem sobre tradicions nadalenques, Montse. Sobre
interessant.
Com, sí, sobre com comencen l'any a diferents països. A Itàlia, per exemple, mengen llenties, no sé si ho sabies.
Sí, això ho havia sentit.
Als Estats Units es donen un petó. Exacte, i aquí fem els 12 raïms, per tant...
Mira. No, els 12 raïms, és molt curiós.
Sí, el que passa és que has d'anar amb compte, perquè jo he tingut anys que he estat a punt de morir ja.
Jo m'he menjat els 12, eh?
Sí?
És a dir, des que sóc adulta m'he menjat els 12.
Jo tinc uns amics que mengen...
Olives també, molta gent.
Olives o, bueno, la Casitos. Perquè no els agrada les olives ni el raïm i mengen la Casitos. En fi, tenim ja teatre, el nom. El fan al Teatre Goya.
Al Teatre Goya, sí. A les 10 i el preu és de 50 euros.
Bé.
Sí.
I tant.
Si més, he mirat localitzat a una zona que està bé. És a dir, que potser si estàs al Galliner és més barat.
Molt bé. Què més?
Els que els agrada ballar, sí. I ahir viuen a Girona, per exemple, poden anar a la festa de Cap d'Any a la sala La Mirona. I per què? Doncs aquí trobaran música popular per poder ballar i s'hi pot anar a partir de les 12:45. I el preu són 15 euros, o sigui que està força bé.
Home, a més, mira, sopes a casa, ja fas el raïm i ja en comptes de dir, mira, doncs ens quedem aquí mirant una pel·lícula o amb els amics, te'n vas a ballar que sempre...
Te'n vas a ballar a la sala de La Mirona. Si ho compreu anticipada és quan són 15 euros, si no seria 20 euros a la taquilla.
Bé, doncs ara ja, des d'ara mateix, ja les han de comprar els clients que...
Sí, ara ja, per això, l'he corregit, 20 euros.
Que vulguin anar-hi a Girona, molt bé, perfecte, Montse. Després, sembla que tens una proposta també.
Sí, per exemple, jo no sé si ets molt rockera, tu.
Sí,
no
sé.
Però el Hard Rock Café d'aquí a Barcelona també organitza, doncs, diferents sopars per grups i en aquest ambient rockabilly, no?, que té aquest restaurant i també per 50 euros per persona.
Molt bé.
A veure, realment... Pot ser una opció anar a sopar
allà. Clar, 50 allà. Euros no és barat, però en aquestes nits...
En aquest...
Si et poses a mirar... Jo vaig estar mirant restaurants, és que dels 80 euros un menú mínim normalet no baixa,
Jo per això vaig a Lleida, a casa d'uns amics, perquè és el més...
No, i tant. Llavors, el Hard Rock Café, ens comentes que és aquí a Barcelona,
És el d'aquí a Barcelona, i, bueno, jo, per exemple, he seleccionat alguns plats que es poden menjar, no?, per exemple, tenim bolitas de risotto de ceps, gambes amb catafi, pastís de peix amb tall... Bueno, tot és aquest menjar també molt fashion.
Molt bé, perfecte. I a quina hora comença això, Montse? Per tant, anem a sopar
a partir de les 9. Perfecte. Vas a sopar, llavors allí després ja està tot ambientat amb música rock i...
Ai, molt bé, mira, avui estem musicals,
Molt musicals, sí.
Què més? Més música?
Més música, home,
jo aquí hi aniré,
Tu aniràs, sí. Ostres, quina enveja. És el gran concert d'any nou que es fa al Palau de la Música de Johannes Strauss. Llavors pots anar o aquesta tarda de dimarts a les 6 de la tarda o també es pot anar el dia 1 de gener a les 8 del vespre.
Jo hi vaig demà, de fet, sí.
Llavors, aquest programa que podrem veure del gran concert d'any nou està inspirat en la tradicional cita musical que cada any es celebra a Viena, que sempre ho podem veure per la tele, i que inclou els títols més coneguts del rei del vals, com Napoleón, Fiesta de les Flores, el vals de l'emperador o Champagne. No faltarà el vals més cèlebre de tots, El bello Danubio Azul, ni la marxa Radetzky, que composada amb el picar de mans del públic que acostuma a tancar aquest gran concert.
Ai, sí, ja t'explicaré què tal, Montse.
Bueno, això m'ho has d'explicar perquè ets una privilegiada, puguem aquí.
Oh, a veure, aquí pagant Sant Pere canta, Vinga, i ja per acabar, Montse...
Mira, ara us diré una mica coses que podem fer ja, ara al matí mateix, perquè l'últim dia de l'any ja saps que hi ha moltes localitats catalanes, la cursa dels nassos.
Sí.
No? I per una banda tenim la cursa dels nassos, per exemple, a Oliana, per així veiem tota la geografia. També hi ha la cercavila de l'home dels nassos, que això és a la Jonquera, que comença a les 10:30, és a dir, aquí res.
Sí.
I per altra banda, la cursa de Sant Silvestre a Lleida, que la cursa de Sant Silvestre no només a Lleida, però jo, per exemple, he seleccionat la de Lleida, que organitza l'associació de veïns de Jaume I i l'associació esportiva Eque, i participen en aquesta 20a cursa de Sant Silvestre de Lleida, que és molt típic també, no? O la cursa dels nassos aquí a Barcelona, doncs a Lleida tenim la cursa de Sant Silvestre.
Molt bé, ara li preguntarem al nostre expert en tradicions a veure d'on ve això de cursa dels nassos.
Clar, al principi és l'home, la cursa dels nassos perquè són els nassos que té el dia de l'any i com que és un, doncs en el fons tots som l'home dels nassos.
Ah, mira que bé, mira, ja ens has desvetllat una part de...
Però suposo que ell t'ho explicarà millor, perquè, però sé que és alguna cosa així.
Molt bé, Montserrat Bros, moltíssimes gràcies.
Bueno, t'he de dir Feliç 2014.
Home, i tant, que sí, i tant, brindarem perquè tant. Ho sigui, eh?
I tant, molt aquest bé. 2014 és el nostre any.
Segur, jo cada any dic el mateix, eh?
Jo però... també. I a vegades dic, Montse, calla, perquè a veure si així no diu res.
No ho diem, a veure, segur que és millor. Doncs moltíssimes gràcies, Montse Bros, i que comencis molt bé l'any.
Igualment.
Gràcies.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Laura Fernández Campos.
Leucemia.
Juan Moreno García.
Leucemia.
Cada any, 5.000 persones a Espanya reben aquest diagnòstic. Leucemia. I cap havia pensat que li podia tocar. No esperis a sentir el teu nom. Entra a laotraloteria.com i col·labora amb la Fundació Josep Carreras en la lluita contra la leucèmia.
Tots fem de Catalunya el país que som. El 30% dels grups d'investigació que treballen a Catalunya ho fan en projectes vinculats a la sostenibilitat. Som un país ocupat en el medi ambient. Les inversions estrangeres a Catalunya van créixer un 37% i van arribar als 332 milions d'euros. Som un país que genera treball. L'any 2012 hi va haver 40.000 donants de sang nous. Som un país solidari. Som el que fem. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
A cada país existeixen uns costums i unes tradicions ben particulars per celebrar l'arribada de l'any nou, algunes d'elles ben curioses. Avui volem parlar d'aquestes tradicions, sobretot de les de casa nostra. Avui descobrirem, per exemple, per quin motiu donarem la benvinguda a la majoria de nosaltres aquest 2014 amb 12 grans de raïm al compàs de les campanades, què o qui és l'home dels nassos i com se celebra el dia 1 o com se celebrava ara fa uns quants anys, entre moltes altres coses. Per fer-ho ens acompanya el Marcel Fiter, és escriptor, professor i també expert o interessat, podríem dir, en temes de tradicions. Molt bon dia, Marcel.
Hola, bon dia.
Tenim moltes preguntes a fer-te, perquè em sembla que el tema dona per molt. A veure, per començar, avui és un dia en el que tots, qui més qui menys, ens fem propòsits, no? D'anar al gimnàs o perdre pes o deixar de fumar o ser millors persones o aprendre anglès, no? Mm-hmm. Vinga, comencem. Per quin motiu prenem 12 grans de raïm al compàs de les campanades? Això d'on
sí,
prové aquesta?
Sí, aquesta és una tradició bastant recent. És a dir, per exemple, quan jo era una criatura, que ara tinc 60 anys, doncs aquesta tradició no es feia pràcticament. Mm-hmm. Si més o no, no es feia en molts llocs, perquè n'hi havia moltes altres, més diverses, però aquestes van imposant. D'on ve? Doncs hi ha un element molt interessant, que és el 12. 12 grans de raïm que podrien anar relacionats amb les 12 campanades, però també amb els 12 mesos de l'any. Uh-huh. Segurament enllaça amb una tradició molt antiga que hi havia a Catalunya, que era la de l'arbre. És a dir, l'arbre té un element simbòlic ja per Nadal i també per Cap d'Any. Hi havia una endivinalla que deia hi ha un arbre amb 12 branques, cada branca té 4 nius i a cada niu hi ha 7 ocells, que era una mica la manera d'ensenyar l'any, no? Les setmanes, els mesos... Podria ser això, no segur, si venia de la relació amb les hores o venia de la relació amb els mesos, però aquest 12 hi és. Diuen que se la van inventar, això es diu popularment, uns criadors de raïm del País Valencià, de Teulada, concretament, que és una població que hi ha molt raïm,
sí.
Un any que hi havia molta collita. No ho sé.
Mira, una bona, bon màrqueting.
Podria ser, però el que és cert és que aquesta tradició té una cosa molt interessant, que no la discuteix ningú. Així com les tradicions en alguna època un cert racionalisme ha intentat arraconar-les i fins i tot esborrar-les, en el món polític. De vegades hi ha hagut països, per exemple, la URSS, no? Doncs tancarem amb les tradicions. Aquesta l'accepta tothom, és a dir, pràcticament jo no conec ningú que avui no es mengi els 12 grans de raïm. En canvi, d'altres s'han anat perdent. És a dir, i algunes havien estat criticades. Avui en dia això no passa. El que passa que aquesta, com que és molt integradora perquè reuneix la família, expressa desitjos de progrés, desitjos de felicitat, doncs tothom l'accepta i ha arraconat una mica tradicions que hi havia de cara als nens, de cara a les noies, és a dir, hi havia tot un seguit de tradicions molt més diverses. Aquesta gairebé se les ha menjades totes, però vaja, està molt bé,
Esta és de tot Espanya, Marcel.
Sí, suposo que pràcticament és tot Espanya i fins i tot també països sud-americans que ho fan. Però ve d'aquí, segurament ve d'aquí. El seu origen probablement vingui del País Valencià.
Molt bé. I creus que té data de caducitat aquesta manera de celebrar el Cap d'Any?
Home, tot arriba un moment que caduca, perquè van canviant les tradicions. Les tradicions van canviant. El que passa que són un pòsit a partir del qual es pot anar construint coses. És a dir, perquè la gent les té sumides. De fet, el molt interessant de la paraula tradició és el missatge encriptat que hi ha en la mateixa paraula. És a dir, una tradició vol dir donar, és a dir, fer a mans alguna cosa, fer a mans alguna cosa. És a dir, si busquem l'etimologia, tradere, que venia d'aquí, era fer a mans uns coneixements, unes experiències, i no deixava de ser la base d'un futur aprenentatge.
Hi ha alguna tradició típicament de Catalunya de cara al Cap d'Any o Any Nou?
Sí, n'hi ha moltes. És a dir, per exemple, i força populars, una, la de l'home dels nassos.
Sí, ara t'ho volia preguntar.
Aquesta és molt popular i jo l'havia viscut. Aquesta pensant en la canalla, no? De dir una enganyifa, era una mica un avançament del Dia dels Innocents. Certament, has vist l'home dels nassos, has d'anar aquí, has d'anar allà. Cada població tenia un lloc concret, una plaça, un punt, on teòricament es passejava aquest senyor. L'home dels nassos volia dir que era un home que tenia tants nassos com dies li quedava l'any. Llavors aquesta era molt popular i a mi m'havien enganyat. Jo havia anat a la plaça del Raval del meu poble a veure l'home dels nassos. I no l'has vist, no l'has vist. Tornaves a casa frustrat perquè jo no l'he vist, l'home dels nassos. I llavors t'ho deien, no, home, sí, és que és un... Però al cap d'un any ja no te'n recordaves i tornaves a anar a veure l'home dels nassos. Al final era un divertiment. I encara més o menys em sembla que se'n parla de l'home dels nassos.
Sí, és que a mi em sona, però em sembla que com que és una mica més antic, potser la gent que som potser més jove no sabem ben bé de què es tracta.
Sí.
Llavors, se suposa que va perdent un nas cada dia, em sembla, oi? O com funciona això?
Sí, et deien, has vist l'home dels nassos? I dius, quin nassos? Diu, l'home que té tants nassos com dies té l'any. I esclar, avui només té un dia ja, li queda.
Llavors només li queda un nas.
Li queda un nas, no? Llavors qualsevol home que veies era l'home dels nassos. Però tu, què pensaves? Doncs eren 365 nassos. I dius, quin monstre, a veure, què passa? I on diu? No, dius a la plaça. I a més t'ho deia tothom. I llavors això et queria una força. I ara vas allà i tu no el veies. Carai, oh, no, és que ara ha passat, ja no hi és. Era una mica un joc. I això encara poc o molt es manté. Després n'hi havia una altra molt típica, que ja era la de l'endemà, que aquesta sí que s'ha perdut, que era molt bonica, que era la dels panissons. Nosaltres en dèiem panissons. Sí, cada criatura anava a casa dels seus padrins de bateig,
sí.
I amb un cistelló. I era el dia que es treien, però esclar, us parlo de la prehistòria, us parlo de quan jo era jove, quan era criatura. I anaves amb un cistelló, però hi havia anat, Anaves a buscar doncs, els panissons, que eren les fruites seques,
sí.
Que s'havien penjat els raïms secs, les figues seques, les orellanes. Sabeu que són orellanes?
Sí, és com una fruita seca també, que és
exacte,
així com
sí.
Rodoneta i taronja,
sí,
oi?
Exacte, la gent feia préssec confitat. I llavors pelava el préssec una mica gruixut i allò ho penjava a secar, em sembla
sí.
Que més o menys anava així, i allò es mantenia. I anava doncs, amb les figues seques, fins i tot els pinyols els deixaven una mica i els posaven allà, amb un cartró o amb un canyís, els deixaven allà, i llavors el dia... de Cap d'Any s'inaugurava allò i tu hi anaves, et donaven ametlles i sorties més content amb un cistelló de fruita seca. Eren els panissons. Això pràcticament jo ho he vist desaparèixer. És a dir, que ara no crec que es practiqui, però potser algú no hi en diu sí, el meu poble encara es manté perquè hi ha pobles doncs, que valoren més aquestes tradicions.
Estem parlant en directe amb el Marcel Fitell, és escriptor, professor, i també doncs, podíem interessar en temes de tradicions. Estem parlant sobre com se celebra el Cap d'Any. Ara ho estàvem fent a casa nostra. Marcel, hi ha moltes maneres de celebrar el Cap d'Any, no només a Catalunya i a Espanya, sinó també, per exemple, a Itàlia. Sé que mengen llenties, em sembla.
Sí.
perquè és símbol de, doncs bé, de riquesa,
de
no?
Riquesa,
i altres països, per exemple, als Estats Units, comencen d'una manera molt romàntica, amb un petó. Després a Alemanya, em sembla que acaben... Bueno, a Alemanya el protagonista és Sant Silvestre,
sí,
que sembla que fan castells de fusta per, i els cremen perquè no hi hagi, doncs, males vibracions... Que, sí, com es poden interpretar aquestes diferents tradicions?
Ara el que podríem dir que s'estan globalitzant les tradicions, perquè el tema de les llenties, segurament, si anem avui al mercat, veurem que la gent compra moltes més llenties que en altres vegades. I et voldria dir una cosa sobre Sant Silvestre i Santa Coloma, que són els dos sants d'avui.
Sí, abans ho estàvem repassant.
Sant Silvestre a Barcelona tenia moltíssima tradició, perquè, a veure, Sant Silvestre havia estat una mica el sant oposat a les bruixes, a les encantades, que hi havia una certa tradició al Pirineu molt forta de fer una celebració nocturna i una mica, no una aquelarre, però bastant forta. I llavors Sant Silvestre era la festa racional, és a dir, era diferent. I, per exemple, la catedral de Barcelona, la carota que hi ha sota l'orgue, allà donaven, fixeu-vos bé, fruita seca. És a dir, donaven orellanes, ametlles, etc. És que Sant Silvestre se celebrava, i a Santa Maria del Mar també. O sigui, que tenia una vigència. I Santa Coloma, Santa Coloma també era molt advocada pels ossos. Ara ens sona estrany, sí, fixeu-vos que els Ponts Alts, Andorra,
sí.
Andorra, hi ha l'ermita de Santa Coloma. L'ermita de Santa Coloma era perquè Santa Coloma era l'advocada contra els ossos. I, per tant, eren dues festivitats que se celebraven molt, i la de Sant Silvestre també,
I això ja per acabar, Marcel, això que diuen de portar, per exemple, doncs, un braçalet vermell o alguna peça de roba vermella, a què es deu?
Això ja no ho sé. Perquè ja és molt modern i jo ho he trobat molt urbà. La veritat és que no ho sé. Suposo que té un símbol de festa, d'atractiu, però no el conec, eh? No sé
quin... Farem els deures i el 2014 segur que sabrem per què ens posem alguna peça de color vermell per celebrar doncs, l'entrada d'any. No sé si pots afegir alguna cosa, alguna tradició que ens haguem deixat de comentar, Marcel Fité.
Bé, doncs us en comento molt breument una.
I tant.
Que és una que se celebrava en els pobles d'Organyà, que és el poble de les Homilies, i Nargó, que és el poble del costat, que ara se'n diu Coll de Nargó.
Sí.
Doncs allà, a la nit de Sant Silvestre, les noies fadrines, les noies que encara no tenien parella, doncs es trobaven a mitjanit a un pont que hi ha entre mig, que se'n diu el Pont d'Espia, que llavors era un pont molt antic, i llavors feien un ball rodó, això no ho sé jo, això ho he llegit a l'Amades i m'ha fet molta gràcia, feien un ball rodó en què es lligaven els cabells, cosa insòlita en aquell moment, i ballaven, i tots els dos pobles hi anaven, el jovent i la gent gran. I llavors era un ball, per una banda suposo que era un ball també per trobar parella, però era un ball de fecunditat de la terra. És a dir, que pensaven que si en aquell ball aquestes noies doncs saltaven molt, es divertien molt i s'ho passaven molt bé, des dels més joves als més vells ho aplaudien perquè volien dir que l'any que ve hi hauria bona collita. Aquestes tradicions una mica supersticioses són les que han anat desapareixent amb els anys.
Doncs moltíssimes gràcies, Marcel Fité, escriptor, professor i interessat en temes de tradicions, per haver-nos acompanyat en directe al primer cafè de Ràdio Estel i bé que tinguis una molt bona entrada d'any.
Igualment.
Gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Bon dia.
Des de Ràdio Estel, feliç any nou.
Ràdio Estel sorteja entrades dobles per anar a veure Els Pastorets, Ganàpia i Cigronet a la Sala Crespi de Terrassa. Entra a radioestel.cat, clica al banner de la promoció i omple el formulari de participació. Només et quedarà estar atent al primer cafè per saber si t'ha tocat. Els sortejos pels diferents dies de representacions es faran el dijous 19 i el divendres 27 de desembre i el divendres 3 de gener. Els Pastorets, Ganàpia i Cigronet a la Sala Crespi de Terrassa. No els perdis de vista. El 2014, el club més amics, més viatges que mai. Etiòpia, Xipre, Xina, Berlín, Sicília i Malta, Noruega, Armènia, el Nepal, Cuba, Índia i les peregrinacions a Fàtima, Polònia i Terra Santa. Vine de viatge amb el club més amics, perquè volem amics com tu. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a clubmesamics.cat. T'agrada jugar en família?
Vols descobrir Jesús als més petits? Aquestes festes regala el joc de La vida de Crist per divertir-se, exercitar la memòria i passar una bona estona amb petits i grans. Aconsegueix-lo amb Ràdio Estel per només 6 euros més despeses d'enviament. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a radioestel.cat. I si vols, regala'l dins de la campanya de Reis per tothom. La vida de Crist, el regal d'aquestes festes.
I 35 minuts, continuem en directe al programa El Primer Cafè de Ràdio Estel i com cada dimarts ens acompanya el Daniel Herraiz, ell és consultor de l'empresa Racun Conflictòlogo, recordem, experts en la resolució de conflictes per a pimes, empreses familiars i petits negocis en què resolen conflictes amb socis familiars, treballadors, etc. Molt bon dia, Daniel.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, 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 esperant el cap d'any.
Home, i tant, com tothom, em sembla. Escolta, de què ens parlaràs avui? Ens vas comentar pimes.
Sí, pimes. Sí, i també m'agradaria... Seria bo parlar de les avantatges que tenen aquest tipus de mètodes, perquè, clar, què passa? Que moltes vegades quan algú té algun problema amb una persona, sobretot a nivell de pimes i a nivell d'empresa, diguem-ne que hi ha diverses alternatives per poder-lo solucionar, i una de les alternatives són el que se'n diuen els mètodes alternatius de resolució de conflictes, que és el que oferim nosaltres. Uh-huh. Llavors també seria bo parlar de per què utilitzar aquests mètodes i no uns altres.
Molt bé. A veure, recordem que pimes és petites i mitjanes empreses. Què vol dir una petita o mitjana empresa? A partir de quan es considera petita o mitjana empresa?
Bueno, a partir de mitjana empresa, si mal no m'equivoco, és fins a 200 o 250 treballadors.
Molt bé.
Més allà són grans empreses.
Val, doncs explica'ns.
Bueno, aviam, és important veure que com a mètode alternatiu de gestió de conflictes, a veure, quan tu tens un problema amb alguna persona, sempre pots tirar, diguem-ne, de lo que és, sobretot a nivell d'empresa, de lo que és l'acomiadament o d'expedients, diguem-ne, disciplinaris, etc, etc, o inclús a nivell de demandes. Pots operar a nivell de demanda, no? Llavors, nosaltres el que oferim són alternatives a totes aquestes solucions. Val? Que aquestes solucions són vàlides? Sí, clar que són vàlides. I a vegades pues, que tens un treballador que no t'interessa conservar-lo i llavors, bueno, és legítim, no?, poder acomiadar. Però nosaltres entrem quan tenim un treballador o treballadora que ens interessa conservar,
sí,
val? Però que no estem d'acord de com està operant en aquell moment. M'explico?
Sí.
Perquè nosaltres tenim la percepció de que no està operant bé. Mm-hmm. I llavors és quan nosaltres entrem.
Val.
Sí?
Val. I què feu exactament?
Què fem? Pues, aviam, això s'ha de calcular bé. Aviam, imaginem que tenim una cap de departament,
sí,
val, que és una dona molt eficaç, molt resolutiva i tal i qual, però que últimament, pues, o des de ja fa un temps, està seguint una forma de treballar uns processos o una forma de gestionar el seu equip que no ens interessa.
Molt bé.
Una solució seria agafar i... què?
Fotre al carrer, si parlant en pla.
Parlant en plata. Però què passa si considerem que és una molt bona cap o una molt bona professional?
Sí.
Perdríem valor, no? El que és el capital, diguem-ne, humà i intel·lectual de l'empresa. No ens interessa perdre aquella persona. L'únic que volem és fer-li veure que potser de la forma que està operant no és de la més... no és la més...
la més adequada.
Adequada, val? Llavors, és quan entrem nosaltres. En aquest cas, què podríem fer? Pues podríem, a vegades el que es fa és parlar amb ella, no? Amb el cap o el responsable de l'empresa li diu, mira, escolta, Carme, imaginem que es diu Carme, no?
Imaginem,
mira, Carme, que així de la cosa que tal com estàs treballant no és l'adequat. A vegades aquesta persona canvia només pel fet de donar-li el toque, però pot passar que no, val? Perquè tingui algun problema amb algun altre tipus de persona o tingui problemes amb el seu equip, val? O tingui problemes amb la forma d'entendre o de concebir l'empresa.
Sí.
Val? Llavors, què fem?
No ho sé. Per això estàs aquí tu, Daniel.
Molt bé.
Explica'ns què fem.
Bueno, en aquest cas, llavors, el que tocaria fer és una entrevista amb aquesta suposada Carme, sí, aquesta cap tan eficaç i tan professional, I probablement després d'escoltar la seva versió tindríem que entrar en un procés de mediació o facilitació. Què vol dir això, mediació o facilitació? El procés de mediació o facilitació són processos en els quals les persones que estan en conflicte, val, poden arribar a un acord voluntari,
sí,
val, no imposat, sinó voluntari, satisfactori per amb dues parts. Això ens permet que tant la Carme com l'empresa es puguin posar d'acord de com funcionar a partir d'ara. Perquè potser la Carme el que veu és que els processos actuals de l'empresa no són adequades a les necessitats del seu departament o a les necessitats actuals del mercat. Mm-hmm. Aviam, no tots els empresaris o els gerents moltes vegades perden la pista. Què vol dir perden la pista? És a dir, ells estan molt immersos amb la gestió purament, diguem-ne, empresarial, i és impossible que una persona domini totes les àrees i estigui pendent de totes de les necessitats de totes les àrees. Això passa molt, per exemple, imaginem amb el departament comercial. Sí. Qui coneix realment la realitat del carrer? Els comercials.
Exacte.
Val? Pues, llavors, moltes vegades els gerents perden, no perquè siguin ineptes ni molt menys, sinó perquè són humans, perden la pista de lo que són les necessitats actuals del client i les necessitats del comercial o de forma d'encarar la campanya comercial canvia, vale? Perquè són diguem-ne que és el qui té el contacte amb el carrer, qui coneix realment aquestes històries. Bueno, doncs amb aquest fet, imaginem que la Carme és la gerent del departament comercial, el cap del departament comercial, sí, i determina que la forma d'actuar o de fer de l'empresa no és l'adequada. Bueno, doncs a través de la mediació, la facilitació, permetríem que les necessitats del departament comercial amb les de les empreses, amb les de la pròpia empresa, poguessin arribar a una unió, a un consens per poder funcionar amb dos amb eficàcia.
I, per exemple, quin seria aquest acord al que s'arribaria en aquest cas concret, amb la Carme?
Val, això són el que se'n diuen protocols de treball o protocols de processos. Què vol dir? Pues que s'arriba, es llista o es genera una forma de treballar alternativa a l'actual, que és la que genera el conflicte, per poder funcionar adequadament tant i que pugui satisfer tant les necessitats de l'empresa com les del departament en qüestió.
I amb quins altres temes d'aquests amb pimes us heu trobat que heu hagut de mediar?
Pues en processos sobretot de treball, en processos interns. És a dir, com els diferents departaments es comuniquen entre ells i treballen entre ells. Per exemple, el departament de logística amb el departament de producció, o el departament X amb el departament Y. Llavors, moltes vegades aquests processos es veuen antiquats o es tenen la necessitat d'alterar-se perquè les necessitats de l'entorn canvien i l'empresa no actua en conseqüència. Val? Llavors és quan sorgeixen els conflictes. Llavors, és que ens hem trobat amb molt tipus de conflictes relacionats amb això, però és que si féssim un resum seria sempre, la majoria que ens hem trobat és sempre a nivell de processos, és a dir, de forma de treballar de cada un dels departaments. Què passa? Que moltes vegades la solució fàcil és dir, bueno, aquesta persona no m'interessa com treballa, la acomiado. No faig això perquè pot ser una persona de molt valor.
I a més pot ser contraproduent també per la pròpia empresa,
ja
no només pel valor, sinó perquè després es pot muntar, vaja...
Pues pot muntar un petit pollo.
Un petit pollastre.
Sí, perquè entres una persona nova, ha d'estar legitimada, d'aprendre, tal i qual. I, aviam, hi ha vegades que aquella persona està cremada o està desmotivada i no, s'ha d'acomiadar, però moltes vegades no és així.
Molt bé, Daniel, doncs recordem, si et sembla bé, pels nostres oients, doncs si volen, si tenen qualsevol pregunta, si es volen posar en contacte amb vosaltres, el vostre telèfon, el 93 611 5801 o 3611 5801, o la web racun-conflictologos.com. Recordem, racun amb dues oses, és molt complicat aquest nom,
Sí, 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 és molt complicat.
Molt bé, doncs Daniel Raiz, moltíssimes gràcies, consultor de l'empresa Racun Conflictologos. Ja saps de què parlareu el dimarts que ve?
Bueno,
no, encara no.
Encara no.
Molt bé, doncs aquesta nit, mentre menges el raïm, ho penses. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més.
A tu, gràcies.
Adéu.
Ràdio Estel.
Aquestes festes, Ràdio Estel marca la diferència. El dimarts 31 de desembre a les 2 de la tarda, especial informatiu resum de l'any amb els protagonistes dels fets religiosos més importants de l'any. I a partir de 7:45 del vespre, fins ben entrat el dia 1 de gener, programació especial cap d'any amb una selecció especial de música de qualitat. Les teves festes marquen la diferència amb Ràdio Estel.
Barcelona es transforma per Nadal. La il·lusió omple els carrers. La plaça Catalunya es converteix en una gran pista de gel. I a la Font Màgica de Montjuïc farem les campanades. Per Nadal, Barcelona respira solidaritat. Entra a bcn.cat/Nadal i hi trobaràs més de 600 activitats per compartir. Ajuntament de Barcelona.
Si sap, vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93-212-1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Aquest 2013 ens ha deixat diverses notícies que avui, com us dèiem, volem destacar i ho farem tot seguit en un informatiu ben especial. Comencem explicant-vos que Catalunya el 2013 ha girat al voltant de dos grans eixos, l'economia i l'atur d'una banda i el procés sobiranista de l'altra. El Parlament de Catalunya ja es va obrir el camí cap a l'autodeterminació. Recordem que en el primer ple de la legislatura, la desena, la Cambra Catalana aprovava la declaració de sobirania pactada per CiU, Esquerra i Iniciativa que reconeixia Catalunya com un subjecte polític, jurídic i sobirà i que reivindicava el dret dels seus ciutadans a decidir el seu futur. Així ho anunciava la presidenta del Parlament, Núria de Gispert.
La proposta de resolució d'aprovació de la declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya ha quedat aprovada per 85 vots a favor, 41 en contra i 2 abstencions.
Al cap d'uns mesos, Catalunya exhibia al món la seva via independentista. Recordem que almenys 1.600.000 persones, segons dades del Departament d'Interior, van participar a la via catalana l'11 de setembre passat. Els 400 quilòmetres de la cadena humana es van poder cobrir sense problemes i sense tampoc que hi hagués cap mena d'incident. Minuts després del moment àlgid de la via catalana d'aquest any 2013, corejada per constants crits d'independència i visiblement emocionada, la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, va agafar la paraula per celebrar l'èxit d'aquesta cadena.
La via catalana cap a la independència ha estat un èxit sense precedents. Ens hem enllaçat des del Pertús fins al riu Sénia per demostrar la nostra força de voluntat i la nostra anhel de llibertat.
La presidenta de l'Assemblea ja demanà aleshores a les institucions que complissin la declaració de sobirania i convoquessin també la consulta sense dilacions ni pèrdues de temps. Doncs bé, la pregunta de la consulta arribava 3 mesos després i doble. Recordem-la, vol que Catalunya esdevingui un estat i si és que sí, vol que aquest estat sigui independent? Aquesta és la fórmula escollida per convocar el referèndum. Artur Mas ho anunciava des del Palau de la Generalitat, flanquejat per dirigents de CiU, Esquerra, Iniciativa i la CUP, i assegurava que l'acord ha estat bo i ràpid. Va ser el dia 2, escoltem-lo.
I la pregunta que hem consensuat és una pregunta, una sola pregunta, amb 2 apartats, que tots són molt clars. Primer apartat, vol que Catalunya esdevingui un estat, escrit estat, òbviament, en majúscules, sí o no? I segon apartat, en cas de resposta afirmativa, aquella gent que diu sí, vull que Catalunya es converteixi en un estat, vol que aquest estat sigui independent? Sí o no? Per tant, insisteixo, és una pregunta molt inclusiva.
Recordem que el referèndum serà el dia 9 de novembre de l'any 2014. I una altra de les notícies més controvertides d'aquest 2013 ha estat el cas Bárcenas. L'any va començar amb la negativa de Mariano Rajoy d'haver cobrat o repartit diner negre i el juny l'extresorer del Partit Popular va entrar a la presó després d'assegurar que era innocent.
Todas las declaraciones, si lo saben, por son 4 años, las hago siempre en sede judicial y seguirá siendo así. Muchas gracias.
Defender su inocencia, decir alguna cosa.
I mentrestant, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va haver de comparèixer en un ple del Congrés a l'agost, on va assegurar que no dimitiria.
Los hechos sobre los que deseo informar a la Cámara se resumen en 2 palabras. Me equivoqué. Señorías, lo lamento, pero fue así. Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía.
Al novembre, el jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, va confirmar l'existència d'una comptabilitat B al Partit Popular. L'Audiència Nacional va denegar l'excarceració de Bárcenas el passat 20 de desembre davant la possibilitat de fuga a un país de difícil extradició. I d'altra banda, al maig, l'Audiència de Palma va deixar sense efecte la imputació de la infanta Cristina, però no va tancar la porta a imputar-la si apareixien noves proves que l'inculpessin. El seu germà, el príncep Felip, va parlar sobre aquest cas, el cas Nos.
El ejercicio de la función jurisdiccional cobra aún mayor trascendencia en momentos complejos, como los actuales, que exigen a todos afrontar con valentía retos y desafíos y que demandan eficacia, seguridad y confianza. Nuestros tiempos precisan de una justicia accesible y eficiente, administrada por jueces conocedores de la ley y plenamente comprometidos con la esencial labor de protección de los derechos de los ciudadanos.
Iñaki Urdangarín i el seu exsoci han de fer front a una fiança de més de 8 milions d'euros que comporta l'embargament, entre d'altres, de la meitat del Palauet de Pedralbes. El president espanyol, Mariano Rajoy, també va fer declaracions sobre el cas Nos.
Nosotros respetamos siempre las decisiones que adopten los jueces. En este caso se ha producido una decisión, los fiscales, y luego cuando se produzca la resolución de este recurso que se ha anunciado por parte de la propia Audiencia de Palma de Mallorca, respetaremos siempre su decisión, igual que afirmamos, como hemos hecho siempre, el principio de presunción de inocencia.
De la seva banda, Cristina de Borbó va optar, recordem, per marxar amb els seus fills a Ginebra després de l'intent frustrat d'anar-se'n tota la família a Qatar. Parlem ara d'una altra notícia que va commocionar també a Espanya. Va ser el 24 de juliol quan un tren al Via que feia la ruta entre Madrid i Ferrol amb 218 passatgers va descarrilar a Galícia a l'entrada de Santiago de Compostela. En aquest accident van morir 79 persones. Així ho comunicava el president de la Junta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo.
Durant els pròxims 7 dies, Galícia estarà de luto oficial i per sempre més triste. Acompañaranos esta dor e a memoria das persoas que perderon a súa vida dun xeito tan tráxico. Neste momento, 77 persoas son os datos máis fiables dos que dispoñemos. 77 persoas que perderon a súa vida e aínda falta algúns traballos por rematar.
3 mesos després, l'Audiència de la Corunya va deixar sense efecte la imputació de tots els càrrecs de DIF implicats en aquest accident. I en clau internacional, recordem que l'expresident veneçolà Hugo Chávez va morir al març a l'edat dels 58 anys, víctima d'un càncer que patia. El seu relleu és l'exvicepresident Nicolás Maduro, que va guanyar les eleccions de l'abril. Maduro va ser qui va anunciar la mort de l'expresident Hugo Chávez.
Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi 2 años.
Tot i les queixes de l'oposició que argumentava que Maduro no podia fer de president interí ni presentar-se tampoc a les eleccions, l'actual president de Venezuela governarà durant un any per decret, és a dir, sense necessitar l'aprovació del Parlament. I finalment, el dia 5 de desembre d'aquest any va morir un dels referents mundials de la pau, la reconciliació i la lluita contra l'opressió, Sud-àfrica i el món sencer ploraven la mort de Nelson Mandela. A les portes del seu domicili, balls i càntics homenatjaven el qui va ser tot un referent d'aquesta lluita contra la discriminació racial i també l'apartheid. El diumenge 15 de desembre va ser acomiadat amb funerals d'estat que van durar més de dues hores i en què van participar els caps d'estat i de govern de la majoria dels països del món.
I entrem ara en el capítol de notícies religioses. Sens dubte, la notícia de la renúncia de Benet XVI i l'elecció del nou papa Francesc ha estat la més important del 2013. El dilluns 11 de febrer, el pontífex alemany sorprenia tot el món amb un missatge on deia que renunciava a la seu de Pere. Va ser durant una reunió de cardenals que estava convocada per aprovar i programar unes canonitzacions. Benet XVI va explicar que es notava sense forces per continuar governant l'Església, després d'uns anys complicats on no li han faltat problemes interns, informes demolidors i fins i tot la traïció de qui havia estat el seu majordom. Així anunciava Benet XVI la renúncia a aquell històric 11 de febrer. Per governar la barca de Sant Pere i anunciar l'Evangeli, és necessari també el vigor, tant del cos com de l'esperit, un vigor que en els últims mesos ha davallat en mi de tal manera que he de reconèixer la meva incapacitat per exercir bé el ministeri que em va ser encomanat. És per això que, sent molt conscient de la seriositat d'aquest acte en plena llibertat, declaro que renuncio al ministeri de bisbe de Roma, successor de Sant Pere, que em va ser confiat mitjançant els cardenals el 19 d'abril de 2005. De manera que el 28 de febrer de 2013, a les 8 del vespre, la seu de Roma, la seu de Sant Pere, quedarà vacant i haurà de ser convocat mitjançant dels qui en tenen competències el conclave per a l'elecció de nou summe pontífex. I així va ser. El 28 de febrer a les 8 del vespre es feia efectiva la renúncia poques hores després que Benet XVI es desplacés en helicòpter del Vaticà a Castel Gandolfo. S'entrava així en el període de seu vacant. El procés va passar per les etapes canòniques establertes amb les congregacions de cardenals, on hi va haver importants intervencions sobre el futur de l'Església, i finalment amb el conclave, que va començar el 12 de març i es va acabar l'endemà, el 13 de març, amb l'elecció sorprenent de Jorge Mario Bergoglio com a nou bisbe de Roma. El protodiaca Jean-Louis Togan feia l'històric anunci cap a 7:45 del vespre.
Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
El nou papa Francesc va sortir de seguida al balcó i va mostrar de seguida els primers gestos de proximitat. Primer va demanar un moment de silenci i pregària per ell. Va obrir el seu missatge com a bisbe de Roma a tot el món i va tenir paraules de record per a les persones més necessitades. I en 9 mesos i mig, el pontífex argentí ha connectat amb el nostre món ple d'interrogants, amb creients i no creients, amb persones d'altres confessions i amb els polítics i els poders econòmics. Tenim, i ho podem dir amb més força que mai, el papa del poble, de tots, un home que el 15 de juliol a Lampedusa, per exemple, va demostrar que té una gran sensibilitat amb els problemes de la humanitat i interpel·la tothom per fer nostres realitats dures com ara la dels immigrants sense papers que busquen desesperadament un futur millor. D'altra banda, ha publicat dos documents, l'encíclica Lumen Fidei, que ja l'havia iniciat Benet XVI, i l'exhortació Evangelii Gaudium, amb completes aportacions de l'actual Sant Pare sobre temes diversos que preocupen la gent d'arreu del món.
Bé, i el ritme d'Ava, amb aquesta cançó Happy New Year, tot l'equip del Primer Cafè, menys la Mercè Raga, Ignasi, que la tenim a la muntanya esquiant, em sembla.
Bé, s'assuma els desitjos de bon any per tothom.
Sí, ens acomiadem un per un, el Miquel, el Gerard, el David, la Laura i tu i jo.
Doncs bon any nou, no sé si cadascú vol dir algun missatge breu de bon any.
Tenim un minut i mig.
Miquel?
Doncs bé, bon Nadal a tots els que ens escolten cada matí i que comencen el matí amb alegria, escoltant el Primer Cafè.
Molt bé.
Bon any i que el 2004 sigui millor que aquest.
2004 no,
el 2014.
Has tirat una mica enrere, eh?
Això, mira, ens servirà per les pífies, que no ens han donat temps a tirar-les avui. Les recordarem el dijous, el dia 2, que recordem que demà no hi som, eh?
Demà... El 2013 també l'hem pifiada de vegades i també ho farem broma amb els oients.
I tant que sí. David?
Molt bé, moltes gràcies a tothom i esperem que l'any vinent estiguem amb la mateixa salut que acomiadem aquest any.
Molt bé.
Doncs molt bon any a tothom i que el 2014 sigui ple d'alegries i felicitat per tots.
Doncs que hi hagi molta esperança, molta salut i que hi hagi feina per a aquelles persones que no la tenen. Els nostres problemes són els problemes de tots, també els dels oients.
I tant, que sí, doncs fins aquí el primer cafè d'avui. Salutacions de tot l'equip del programa. Com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos. Us desitgem a tots molt bona entrada d'any. Nosaltres tornem, com dèiem, dijous, dia 2 de gener, ja del 2014. Fins llavors, molt bon any 2014.